Joan Puigcercós, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Ara estàvem escoltant el que deia en Francesc Marc Álvaro, que en comentava l'Antoni Puigbert, ara sentirem en Toni Soler i Alejandro López Fondo. Sobre el que has sentit d'en Francesc Marc i d'en Puigbert, algun comentari?
Bé, jo no tinc res a dir. En aquell moment hi havia una sèrie de gent que legítimament considerava que ell és de tot era bo. Nosaltres, com a Esquerra, jo vaig ser testimoni també de la Comissió Constitucional i l'Estatut va morir a la Comissió Constitucional. Una comissió constitucional del Congrés de Diputats, en el qual hi havia representants del Congrés i del Parlament de Catalunya, i allà vam veure com l'actitud del PSOE ja era una actitud absolutament refractària. Ens van estar engatussant, jugant, però el senyor Zapatero ja era conscient de que allà havia de morir l'Estatut. I l'Estatut va morir allí, per molt que es volgués salvar políticament la conjuntura. Va morir allí perquè tots els elements clau van caure. Va caure el concepte de nació, va caure un sistema de finançament blindat per Catalunya, van caure totes les competències que nosaltres volíem petrificar, que és una paraula que ja no fem servir, però que estava de moda aquella època, que era petrificar competències, això ho ha explicat abans Seba com Puigverd, d'intentar que les competències quedessin clar que eren de Catalunya i que era de l'Estat, perquè no hi hagués intromissió ni invasió competencial. Tot això va caure i va quedar en una cosa desdibuixada que interessava políticament l'establishment en aquell moment que s'aprovés com fos, però al final ni això, ni el que es va aprovar a la Comissió Constitucional, doncs va ser suficient com perquè el Tribunal Constitucional no remetés definitivament la feina, no?
Recordes que hi havia aquella comissió?
I tant, les tinc molt gravades a la memòria perquè recordo com fins i tot el PSC en algun moment doncs, es va intentar desmarcar del PSOE perquè era tan grossa la farsa i l'estratègia del senyor Rubalcaba era tan gran que utilitzaven el PP, la força del PP li anava molt bé al PSOE, però molt que es fessin la víctima, els anava molt bé. Jo recordo una conversa amb el president Zapatero dient-li que tenia el seu abast poder canviar la composició del Tribunal Constitucional perquè ho podien fer tranquil·lament amb una llei. Tenien majoria en aquella època per fer-ho. No era majoria qualificada i no li va interessar mai. Ja li anava bé la composició. I tot plegat va ser morir un intent, jo crec, lloable, que no era cap frivolitat, jo entenc, sinó que era la necessitat de deixar clar quines eren les competències de Catalunya i no haver de viure amb l'all al cor de quina era la invasió competencial o l'atac competencial següent, tant del PP com del PSOE. Naixia amb aquesta voluntat, però va ser esberlat, diguéssim, des del seu inici, no?
I qui hi havia la comissió? Perquè
jo recordo la Manuela de Madre, recordo el mateix Duran Lleida, recordo el Carles Rovira, mi mateix, hi havia el Joan Herrera, que hi havia una mixtura entre els representants del Congrés, els que eren diputats del Congrés, diputats i diputades, i els que eren membres de la comissió del Parlament, en representació del Parlament, no?
Aviam, Toni Soler, vols comentar alguna cosa?
No, jo crec que l'Estatut es va fer servir, en general, per les forces polítiques dominants a Catalunya com una amb un cert tacticisme. Amb això estic d'acord amb el que deia Antoni Puigbert. Jo crec que Esquerra, que en aquell moment ja es definia com a partit independentista, volia la reforma de l'Estatut sobretot per, diguem-ne, posar a prova les costures del catalanisme, veure si es podia anar més enllà, veure si el conflicte amb l'Estat, com de fet s'ha demostrat, doncs, diguem-ne, podia alterar la situació. Crec que Convergència també ho va aprofitar per intentar corcar el tripartit per dintre, i crec que el PSC es va deixar portar pensant realment que el PSOE ja li arreglaria, li solucionaria la feina. Ho va fer el propi PSC, em sembla sí, que va ser Montilla, que el mateix dia que s'aprovava l'Estatut va dir que a Madrid ja les manarien, i després de les esmenes de Montilla va venir el pacte d'en Mas i en Duran amb en Zapatero. Per tant, tot plegat efectivament ens va donar tots plegats una sensació de què passa aquí. Deixant a part que el tema del reconeixement nacional va quedar en el preàmbul amb una fórmula, si no m'equivoco, en què el preàmbul deia: el Parlament de Catalunya ha declarat que Catalunya és una nació, que a mi això sempre m'ha recordat un informe psiquiàtric, quan diu el malalt diu que és Napoleón Bonaparte, saps? Per tant, deixa'l dir, deixa'l que digui el que vulgui, no? Jo crec que...
Sí,
des d'aquest punt de vista no crec que avancéssim gaire, no? I per tant, jo crec que el valor de l'Estatut és que efectivament va portar una rectificació, em sembla que no és la mateixa rectificació que l'Antoni Puigbert esperava, sinó una rectificació que ens porta al debat actual. No diria la situació actual, però sí al debat actual, que està clarament en un altre estadi, i per això, només per això, dono per bo el que va passar fa 10 anys.
Puigcercós?
A mi em fa l'efecte que allà vam descobrir l'Estat. El catalanisme, que fins aquell moment doncs, vivia en l'autonomia de les meravelles, va descobrir l'Estat. Jo la sensació recordo perfectament de com els diputats del PSOE i fins i tot del PP, a l'hora de prendre algunes decisions quan s'estava canviant articles, havien de consultar el que ells anomenen los cuerpos nacionales, no? Aquesta legió de secretaris d'advocats de l'Estat, d'inspectors d'Hisenda, de jutges, de fiscals, l'estructura aquesta de l'Estat, que és la que mana, ho vam viure perfectament amb el tema de l'aeroport, ho recordo, perquè l'exigència del traspàs de l'aeroport formava part, doncs, una mica del paquet sud de la negociació, les últimes comissions constitucionals, i recordo l'oposició de l'estructura d'AENA, que forma part d'aquest paquet de la musculatura i de l'esquelet de l'Estat, i recordo perfectament com allà manava qui manava, no? I encara manen els mateixos. De fet, la vicepresidenta del govern espanyol forma part d'aquest conglomerat, no? O el mateix president. I aquesta és l'estructura de l'Estat, i aquesta és la que mana, doblega, obliga, i allà es va veure com el catalanisme, per la via de l'autonomia i la via, diguéssim, de la negociació i de les majories de l'Estat, això va quedar, diguéssim, en via morta, i crec que és on som ara. La sensació que cal reconstruir una cosa nova i que aquell model no funciona.
Alejandro López Fontes, però Francesc Marcal vol que acabi donant la paraula, també.
Bon dia, senyor Puigcercós.
Bon dia.
A mi em sembla, ara veient 10 anys enrere, que en aquell moment aquest nou estatut era una prioritat pel Parlament de Catalunya, però no era una prioritat per la societat de Catalunya, que no ho reclamava, i així es va veure que al final va anar a votar menys gent de la que s'esperava. Però jo tinc dues preguntes. Una és, quan van vostès redactar l'Estatut, ja sabien que hi havia alguns articles que no cabrien dintre de la Constitució? Aquesta és la primera.
No, evident.
Pensaven que tot l'Estatut era perfectament assumible per la Constitució que havia vigent, que és la mateixa que hi ha ara. I la segona pregunta és, si no s'hagués recorregut i hagués quedat l'últim Estatut que vostès van votar en contra, pensa que avui a Catalunya no hi hauria un 48% d'independentistes?
No, bones preguntes. La primera, home, doncs nosaltres sospitàvem de que la democràcia espanyola era més madura i que hi hauria la flexibilitat política per reinterpretar la Constitució. És a dir, no cal viatjar gaire lluny per entendre que els textos no són fòssils i que la interpretació d'un text legal doncs, es pot fer de diferents maneres. I nosaltres enteníem que tot el que es presentava tenia cabuda perquè una lectura diferent o flexible es podia encaixar. Vam veure que pels partits nacionalistes espanyols, és a dir, PSOE i PP en aquell moment, doncs el que hi havia era una lectura molt rígida del que és la Constitució i de la doctrina constitucional. Tan rígida que aquesta sí que era petrificada i ho hem pogut veure i ho estem vivint encara, no? Ho estem patint. I la segona pregunta, jo crec que estaríem on som. Perquè la retallada forta no es fa al constitucional, és el que és visible, el més plàstic, i el que va generar doncs, que Convergència s'acabés sumant al carro del que era ja molt fort, no? Que era una retallada obscena. Però la desnaturalització de l'Estatut és el pacte entre el senyor Mas i el senyor Zapatero, no ens enganyem. És a dir, allà es perden tots els llençols amb una sola bugada. Jo recordo quan el senyor Zapatero em va avisar aquella nit del pacte, em va avisar i em va explicar el pacte que havia arribat amb el senyor Mas, i és quan jo li pregunto, recordo, dic, bueno, i finançament? I em va dir, no, nada, nada, diu el que havia. I com que havia, si no havia nada, no? L'expressió que li va dir a Rodríguez Zapatero, si no havia nada de financiació, no tenien cap acord sòlid, no hi havia res, nada, nada. Una correlació, un poco de correlació, i una part del PIB cada any durant 7 anys per compensar les inversions. Bé.
Que es va complir un any.
Un any, i es van declarar inconstitucional que no hi havia obligació de fer-ho. Però, a més, recordo l'última pregunta que va ser allà definitiva. Dic, escolti, i l'aeroport? Diu, d'això no m'has hablado. A partir d'aquí ja dius, això allà no, ja va pel Pedregà. Jo estic convençut que si el Constitucional no hagués tocat ni una coma, en pocs anys haguessin descobert que no havien petrificat res, que en finançament, com es va demostrar, han acabat fent el que volen, i que amb invasió competencial o amb temes de llengua i cultura haguessin entrat pels mateixos flancs. Perquè, en definitiva, ja va quedar molt desnaturalitzat en, en el retoc final.
Aviam, Francesc Marc, que volies comentar, no, no. I després el Toni Puigbert, no, també.
Estem en plan una mica arqueològic i volia ampliar una mica la cosa arqueològica. És a dir, per entendre d'on ve l'Estatut, s'apuntaven, deia el Toni Puigbert, el tema aquest de la frivolitat, jo volia donar dues dades, si no s'entén. Hi ha un punt d'inflexió, ho recordarà bé en Joan Puigcercós, perquè estava en primera fila en aquella època, hi ha un punt d'inflexió important en la política catalana, que és l'any 1999. L'any 1999, recordem-ho, a Pasqual Maragall guanya en vots i no en escons a les eleccions catalanes, que són les bones d'en Maragall. Uh-huh. I algú ha dit, jo hi estic d'acord, que en aquell moment era el moment dolç de Maragall, era quan hauria pogut arribar al poder i, a més, hauria estalviat els 4 anys que li van sobrar en Jordi Pujol, el 99. Què passa? Passa això i passa una cosa, jo crec, més important, la recordarà, m'imagino molt bé, el Joan Puigcercós. Es produeix una oferta del Carod Rovira formal en el Parlament a Jordi Pujol per canviar l'aliança, és a dir, en aquell moment hi havia una aliança, diguem, de suport entre Convergència i el PP, però dic, escolta, nosaltres ens oferim, canvieu de cavall, diguem, i en Pujol, amb unes formes molt dures, li diu que no. Ho recordes, no, Joan, això?
Ho recordo perfectament, estava a la bancada... Però
jo estava a la bancada de premsa, i també me'n recordo perfectament. Me'n recordo perquè ho vam comentar amb els companys, no només el no, que, diguem, el no, diguem, podem discutir-lo si va ser intel·ligent o no, però el to que va emprar Pujol en aquell no a Carod Rovira, aquell dia van néixer els tripartits. I aquell dia es va crear un fossat, que encara avui dia hi és, entre Convergència i Esquerra. Perquè la manera com en Pujol va refusar l'oferta d'aliança, diguem, d'aliança entre nacionalistes, va ser molt forta. I en aquell context és en el que cal entendre també que la política catalana arriba a una mena de punt mort en el que Maragall col·loca una mena de MacGuffin, un artefacte per tirar endavant perquè estem aturats, que és la reforma de l'Estatut. Que algú ha dit, a pilota passada, en el moment no es va dir després, dic, per no caure en l'error que jo criticava abans, que de fet l'Estatut va ser, per en Maragall, una manera d'intentar la reforma de la Constitució per la porta del darrere. És a dir, anar a reformar als espanyols la seva Constitució, però entrant per darrere des dels catalans. Clar, això sí que fou detectat per els vigilants del que després n'hem dit Brigada Aranzadi, que van dir, aquests ens estan fent una reforma a la Constitució encoberta, sense que vulguem, no els hi permetrem. I aleshores és quan comença, diguem, tot aquest torçabràs, en el que també, m'ho admetrà el Joan Puigcercós, hi ha la topada aquella original entre, en aquell dia, de Convergència, Unió i Esquerra, amb el no d'en Pujol, i una competència forta entre els convergents i els republicans del que se'n va dir la subhasta per veure qui, diguem, era el representant més fort dels interessos. I me'n recordo que això de l'aeroport que ha esmentat el Joan Puigcercós va ser una mica la metàfora de tot, perquè al final un titular d'aquells dies era, bé, Esquerra ha dit que no per l'aeroport, te'n recordes, Joan, d'això?
Bueno, és que ara que algun algú en aquell moment se'n enrella d'això, però una nació és un aeroport, no ens enganyeu,
Sí, el que passa que era una metàfora,
Vull dir que una metàfora el que tu vulguis.
Que jo crec que el que hi havia de debò...
Va haver-hi molta conya amb això de l'aeroport.
Però el que hi havia era una competència entre vosaltres i Convergència, bàsicament.
Però escolta una cosa, tot això és metapolítica, que està molt bé pels anàlisis...
Bueno, un donar context, no?
El tema... No, però el tema és un altre. El tema és... I aquí jo discrepo radicalment quan es diu que la gent no volia l'Estatut i que era un invent dels polítics, perquè aquesta és una tendència molt madrilenya de dir que quan una cosa no interessa a la capital i a la Brigada Aranzadi, doncs això és un interès que es crea a la burgesia local o als polítics i als politicastres locals, no? És a dir, el que jo crec que va desanimar i va desinteressar la gent és veure com, en definitiva, és cert, la competència o la subhasta que s'ha dit aquí acabava comportant un desgast brutal, perquè regnava el tacticisme. Però si anem a l'arrel del tema, és on jo intento sempre focalitzar les coses, és que hi havia un problema real del govern i de la governança a Catalunya, és a dir, el dèficit fiscal, la falta d'inversions en obres públiques, les intromissions en l'àmbit lingüístic, en l'àmbit de l'educació, en l'àmbit de la cultura, tot el que feia referència als elements estratègics de la nova centralització que estava fent des del govern d'Aznar. Tot el tema aeroportuari, portuari, tot com estaven blindant les competències, com estaven buidant de multinacionals Barcelona amb l'excusa de la liberalització de serveis i la creació d'òrgans reguladors. Tot aquest paquet hi era. I potser sí que no hi havia un clamor popular, perquè quan a la gent no els convenceràs per dir que la Comissió Nacional de Mercat de Telecomunicacions centralitza les decisions, això no arriba a la gent. Però hi havia una necessitat vital de rearmar amb competències i amb poder el govern de Catalunya. Si no, es anava desnaturalitzant cada dia més la mateixa Generalitat. Això hi era. Ara, el tacticisme, també. Però no perdem que el problema que estem avui, o el debat que estem avui, o si Catalunya està plantejant-se la independència, un 47% de la població, és per la impossibilitat d'articular una concòrdia i una vida normalitzada dins de l'Estat. I aquest és el tema. No? Que després, evidentment, els partits, jo no negaré, com s'ha dit aquí, no? Que vam entrar en una dinàmica de regat, eh? I de regat sec, i de vegades, fins i tot, de cossa a la cama, no? De la defensa, era una defensa que repartia llenya. Però em fa l'efecte que el que no podem perdre és el nord i el fons de la qüestió.
Perdona, crec que volia recordar, quan ha parlat amb Francesc Marcal abans, aquella escena al Parlament entre en Jordi Pujol i en Carod Rovira.
Sí, jo que recordo que el Xavier Vendrell li va dir dues vegades, el Carod Rovira li va dir, demana-li que digui expressament que no, perquè així s'ho tirem de dubtes. Perquè Convergència durant molt temps jugava l'ambigüitat de que amb Esquerra tot, però al final, a l'hora de la veritat, es quedava amb el PP, no? I era aquest joc del pujolisme, d'equilibris, de funambulisme, permanent entre aquella corda que tensava per una banda Esquerra i per l'altra banda la tensava el PP. I Jordi Pujol era el funambulista que estava al mig de la corda, no? I recordo perfectament aquest moment que se li va dir, demana-li i exigeix que et respongui. Perquè Pujol no responia amb un sí o un no. I recordo perfectament el moment perquè va dir, demana-li. I crec que la Rovira va arribar a demanar tres vegades que es definís. I al final, la tercera va anar a la vençuda, i va ser quan Jordi Pujol va dir que no i va respondre aquella vella taragra.
Toni Puigbert.
Jo voldria afegir-hi alguns detalls, però no poden fer relat perquè són una mica dispersos. Però no puc estar-me, ja que Joan has fet sortir la Pere Rubalcaba, doncs una reunió que vam tenir, que em sembla que hi era en Francesc Marc, aquestes privades que organitzàvem al diari amb alguns polítics, una paraula que no l'he sentida mai més, però que és una paraula molt perversa, que feia servir en Rubalcaba referint-se als catalans, als partits catalans. Deia la celopatia catalana.
La celopatia.
La celopatia. I es referia al fet que quan anaven a discutir amb ell sobre l'Estatut, precisament, un partit, segons ell deia, ens va dir, un partit, posem per cas, Esquerra deia, tu, per tant, volem això, això i això, però si ho proposen aquells, no.
Això ell ho feia, ja
m'ho imagino que no és cert. No, jo vaig trobar molt inquietant la manera com, a més perquè clar, ell jugava com l'ésser superior i naturalment sense cap pensament negatiu en això, però el fet és que algun element devia tenir per poder argumentar d'aquesta manera. Però vaja, ho dic en el sentit de com ell jugava amb uns i amb els altres, no? Ara, el que jo crec que una conclusió que es pot treure de quan et sentia, clar, tu fas un relat de l'Estatut, que és el mateix que feies aleshores, i que és el relat que ara ha comprat la major part de la societat catalana. És a dir, és el relat vencedor. Efectes retòrics o efectes ideològics, no? A Catalunya la majoria de gent pensa com sobre l'Estatut el que tu penses ara. Però hi ha una cosa que no podem invisibilitzar, i és que tu això ho deies abans del referèndum i abans del referèndum de l'Estatut i abans de la sentència del Tribunal Constitucional, però molta de la gent que ara pensa com tu no pensava així, sinó que va estar a favor de l'Estatut, va estar a favor del sí al referèndum, i fins que no hi ha la decepció de la sentència del Tribunal, doncs no va fer el pas, no? Per tant, conclusió. El gran vencedor polític de tot aquest procés és Esquerra Republicana. És Esquerra Republicana que ha aconseguit que la seva visió de les coses, que ja era així fa 10 anys, sigui ara la visió que d'alguna manera comparteixen no només ells, que a més s'han fet més grans, sinó ho comparteix bona part de la societat catalana entorn de l'eix independentista, no? I per tant, és interessant constatar-ho, no només per dir, mira, Esquerra ha guanyat des d'aquesta batalla ideològica, sinó per deixar clar que els que ara comparteixen aquest punt de vista no el compartien en el seu moment. I quan dic els que no el compartien, vull dir no només els partits, també els votants. També molta gent que ara diu, fa un tipus de quan està amb els amics o quan va a sopar i parla de Catalunya i Espanya, diu unes coses que en aquell moment no solament no veia, sinó que veia molt diferent.
Joan, algun comentari?
Bueno, perquè la gent és pràctica i la gent li semblava que una reforma de l'Estatut... De reformar coses és millor que no pas fer la casa nova, no? Reformar el pis a vegades pot sortir més barat i menys incòmode que tirar-lo a terra i tornar-lo a fer de nou. I és lògic això, és lògic que la gent se n'adonés compte. La sentència del Constitucional és tan plàstica, és tan clara, és tan contundent, l'actitud dels jutges, dels membres del Constitucional, quan se n'anaven allà als toros i acabaven de comentar-lo propi, no?, que dirien a Sevilla, tota aquesta actitud de les declaracions de la guerra, l'actitud del Partit Popular en el seu moment recollint signatures, que crec que és una de les poletes que engega tota la dinàmica en la qual som, no han de tapar el rerefons i el fons, i anem a l'arrel, i ho torno a repetir-ho, anem a l'arrel. L'arrel és que hi ha un problema polític entre Catalunya i Espanya de no resolt, ja no és un problema d'encaix, és un problema de que una majoria de catalans volen una nova articulació independent del país. Però tot aquest problema ja hi era. El que passa que una majoria se n'ha donat compte perquè ha vist l'estat en estat pur.
El problema és que aquesta majoria, sent efectivament una majoria, és una majoria curta, com s'ha vist, i no té les forces suficients per fer aquest canvi. I, en canvi, pel camí, hem perdut aquella altra part del catalanisme que quan sumava podia aconseguir un 80% de la societat catalana i que ara no, i que ara està... aquesta part del catalanisme ha quedat fora.
I no servia per res. Aquest 80% que en dius, aquest catalanisme, és una eina que ja no servia perquè la constatació és el procés constitucional com va acabar l'Estatut. Aquella majoria que hi havia no va ser suficient.
Això només ho pots dir perquè ets jove. Perquè ets jove en relació a mi, però no ha servit de res.
Aquest moment ja no serveix de res.
És no, dir, però...
Cada
només
moment
els que hem viscut la situació de la llengua catalana als anys 70 sabem l'important que han estat aquests anys.
Però jo no estic,
només
jo
que
no
sigui per això, que en podríem parlar molts altres elements.
No malinterpretis que jo no estic fent una revisió del passat crític. El que estic dient és que cada moment es necessita una hegemonia i unes majories. Aquella majoria que va servir per fer l'Estatut, que va servir per engegar l'autogovern, que per engegar la Catalunya autonòmica, que va portar fruits, jo no els negaré, els he sumit sempre, els he reconegut, està escrit, potser ja no servia per enfrontar-se a un estat que es havia rearmat. Bé, jo sempre recordo la frase contundent del primer dia que jo vaig assistir un debat al Congrés amb el senyor José María Aznar en majoria absoluta.
Has parlat de l'Aznar, que és el clau de tot, és l'origen de tot.
No, en un moment, l'origen fa 300 anys, tampoc ens enganyem. Però l'Aznar
fa una frase... L'origen de la revisió de la visió d'Espanya.
Correcte. L'Aznar fa una frase contundent que és el següent. Espanya i Madrid tenen múscul, tenen esquelet, Madrid té esquelet, i ara l'hem de dotar de múscul. I el múscul és economia, és poder econòmic, i és hegemonia cultural. I això és el que van fer durant aquests anys, és a dir, va centralitzar tot el poder econòmic, i sobretot una mena de reforçament cultural de la idea d'Espanya i de la llengua espanyola. I això és el que estem vivint. El que estem patint. I per tant, en definitiva, l'Aznar el que fa és despertar la bèstia. La bèstia ja hi era, fa 300 anys o més que hi és. Però el que va fer l'Aznar és despertar la bèstia. I des d'aquí s'ha reaccionat buscant una nova situació política. I el que vinc a dir és que davant d'aquest nou nacionalisme espanyol, de tan excitat, doncs en definitiva l'eina autonomista no és una eina suficient per aturar-ho.
Sí, Aznar és el que fa gran l'Esquerra, en certa manera. Paradoxalment.
A veure. Jo crec que nosaltres hem d'intentar ser el màxim coherents perquè, repeteixo, a vegades el tacticisme ens perd, la metapolítica ens perd, i hem d'anar a l'arrel de les coses i entendre que hi ha un problema polític. Si no, ens perdem.
Jo vull fer una reflexió. Aquí estem parlant de la visió d'Espanya que té des de diguem, del centralisme espanyol que es té, en aquest cas, de Catalunya, i jo vull fer la reflexió a la inversa, no? La visió des de Catalunya i del catalanisme. I la meva pregunta, potser no és bona per vostè, que és independentista, però des del 78 el catalanisme, o sigui, no ha vist a l'estat espanyol com un estat català. I la meva pregunta és perquè quan s'ha tingut l'oportunitat, que Jordi Pujol l'ha tingut diverses vegades, d'entrar ministres en el govern i de poder influir en aquest estat, que sembla que és el que té el poder més que el govern de torn, per què no s'ha fet? O sigui, m'agradaria saber la seva visió sobre això. Per què va arribar un moment que el catalanisme, i no arrel de l'Estatut, sinó d'abans, per què aquest catalanisme no ha volgut influir, i com era desig de molta part de la societat catalana, dintre de l'estat espanyol?
Jo això li havia de preguntar al Jordi Pujol, no? I els seus governs. Ni aquesta qüestió no se m'ha plantejat mai.
No, clar, perquè és independentista.
Però jo li diré que l'experiència de la història ens ensenya que cada cop que hi ha hagut un ministre català, la primera mesura que ha fet és anar contra Catalunya. És a dir, l'engranatge de l'Estat és superior al que pugui fer un ministre o dos ministres. Vostè s'imagina un ministre de Foment, quant temps duraria un ministre de Foment català si comencés a legislar seriosament, acabar amb el peatge gratis que estem pagant tots els ciutadans de l'Estat a les autopistes de Madrid? Vostè s'imagina un ministre català de Foment que comencés a projectar un eix mediterrani seriosament? Jo crec que no dura ni un quart d'hora. És a dir, hi ha uns interessos superiors que formen part d'un consens dels partits espanyols, que ara s'hi ha incorporat Ciudadanos, i veurem quan tarda Podemos a incorporar-s'hi, i aquest consens són uns mínims que són intocables, i és el que conforma un discurs nacionalista espanyol de mínims. I això jo crec que és això no es pot tocar.
No, jo només vull dir-li que vostè, que ha estat parlamentari espanyol, vostè pensava que alguna vegada hi haurien 100 diputats al Parlament espanyol que votarien sí al referèndum de Catalunya? Perquè avui ho té, això. O sigui, el que no podem és negar i no intentar-ho i dir no, l'Estat sempre va en contra i no podem modificar-lo.
Miri, amb tot el respecte, i em sembla molt valenta la postura de Podemos, però ni és majoritària ni s'ha portat a la pràctica. El PSOE era un partit que estava contra l'OTAN. Vostè se'n recorda?
Sí, sí, sí.
I molta gent va votar el PSOE a aquelles eleccions del 82 pensant-se que ens trauria de l'OTAN. El primer que va fer el PSOE és fer un referèndum, per votar que sí. Què vinc a dir? És que jo puc admetre i puc reconèixer la valentia del plantejament d'alguns quan defensen un referèndum. Però jo vull veure-ho articulat des del poder. Mentrestant, a mi em sembla doncs una postura ideològica i política i per dir-ho d'alguna manera programàtica, més que correcta, que celebro, i està bé trobar algú que puguis arribar a parlar de democràcia. Ja no dic del dret de Catalunya, dic de democràcia, però això s'ha de portar a la pràctica.
Aviam, acabo de seguida, després escoltaré, vull sentir un tall de veu i que m'opini en Joan Puigcercós i després li demanaré una cosa a en Puigcercós, però abans Anna Gabriel ha estat aquest matí TV3, que és això de la història de Catalunya respecte als partits polítics, és a dir, Convergència i Esquerra, Convergència amb Unió, Convergència amb la CUP amb Esquerra, és a dir, aquesta xocant-se els nassos uns als altres. Anna Gabriel, fa uns moments a TV3, posant pressió a la mesa del Parlament, i parlant del debat intern entre això que comentava, el debat intern entre els independentistes. Escoltem-la.
Esperem que aquesta mesa reconsideri el paper que té durant aquesta legislatura, perquè evidentment no la vam votar perquè fos corretja de transmissió dels mandats del Tribunal Constitucional, la vam votar per una altra cosa.
Creu que ho està fent amb aquesta decisió que ha pres?
En certa manera sí, perquè aquesta admissió condicionada se'ns diu que la condició que hem de complir és adaptar la moció a la legalitat.
Què en diu?
Bé, jo crec que si es va tensant la corda no arribarem ni a la cantonada, no? Però també entenc que forma part de la dinàmica parlamentària, és el que dèiem, no? El tacticisme, i serà ahir, avui i demà. Vull dir, això forma part de la dinàmica dels grups parlamentaris. Però jo crec que la criatura es pot tendre com per no magrejar-la gaire, Que ens hem entès, no?
Mira, Joan Puigcercós, mira la gent del dimecres que ve que tens, sisplau.
Dimecres que ve?
Sí.
Pues no, o sigui, ara tinc el mòbil enganxat a l'orella.
Val,
i no puc mirar l'agenda.
Pues mira l'agenda, que el dimecres que ve et posarem aquí a la tertúlia, aviam què tal, per parlar una mica de tot plegat i de la política actual, perquè és molt interessant la perspectiva d'alguna persona que, sense estar... O sigui, sense estar vull dir que fa
no,
molt...
M'ho miro un prismàtic.
Perfecte, doncs demano que també que treguis els prismàtics. Només una cosa, es viu bé lluny de la política o no?
Perdona?
Es viu bé, lluny de la política?
Es viu molt bé, lluny del Twitter, del Facebook i de tota aquesta dinàmica histèrica, tàctica, que cada dia, dia a dia et va menjant.
O sigui, no tens ni, no, ni Twitter, no, ni Facebook, ni res, eh?
No tinc ni Twitter, no, home, tinc un, no, home, tampoc soc indigent en la digital, per dir-ho d'una manera, no? Home, sí que tinc Facebook, però ai, Facebook, tinc el WhatsApp, el faig servir, el Telegram, això sí, eh? Mm. Però la immediatesa aquesta no la visc, i això et dona, que és el Twitter és immediatesa, no? És allò automàticament, el segon. I això et dona molta tranquil·litat d'esperit.
Molt bé. Per en Joan, a veure si ens podem veure dimecres que ve. Una abraçada molt forta. Fins ara.
Vinga, que vagi bé.